A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui dijous, ja s'apropa el cap de setmana. A més, serà un cap de setmana llarg perquè dilluns és carnaval. Bé, avui tinc la sort de poder tenir, doncs, parella de tertulians i mixitat. Sent galants, com sempre, comencem per les convidades femenines. Marta Pujol, benvinguda.
Hola. Bon dia.
Bon dia.
Enrics. Sí. Enrics.
Enrics, bon correcte. Enrics. Avui no som majoria, no, per dir-ho així, però bé, dona aquesta coincidència. I l'altre convidat que tinc, Enric Sorribes, benvingut.
Què tal? Ben trobats. Bon dia.
Sí, som majoria d'Enrics, però jo sóc minoria sempre. Bé, tres dies, dilluns de Carnaval, bé, és una festa agradable, per dir-ho així, tant per pares com per canalla.
Sí, bé, és una de les festes més celebrades aquí a la parròquia d'en Camp i, per tant, doncs, ens haurem de passar bé per força. És a dir que... I també amb ganes de divertir-nos, evidentment.
És cert que el Carnaval d'en Camp té fama, o sigui, té reputació, per dir-ho així.
Sí, és, doncs, evidentment és el més celebrat de tot el país i venen tothom d'altres parròquies que tingui ganes de celebrar aquesta festa i, per tant, tenim ganes que ja comenci, no?
Hi ha un històric del per què és el més celebrat del país o perquè gent d'altres parròquies ve? Hi ha una miqueta així de recompilació històrica o ha sigut una miqueta perquè s'ha fet així i endavant?
Jo penso que, a part de la tradició, no, el Vall de l'Ossa, evidentment, doncs, a més, doncs, ha estat reconegut recentment com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, etc. És a dir, que té una llarga tradició i a més, doncs, suposo que s'ha anat alimentant, no? Perquè en altres parròquies potser també hi era i es va perdre en algun moment i després s'ha tornat a recuperar, però aquí en Camp, doncs, sempre l'hem tinguda i esperem que continuï, no? Durant molts anys.
El que dius tu, Marta, Vall de l'Ossa, també Catalunya Nord, per dir-ho així, Prats de Molló és una festa també, doncs, molt, molt famosa, o sigui, i concorreguda, perquè Prats de Molló és més petit que en Camp, a més.
Sí, en altres pobles o en altres, fins i tot en altres països, doncs també se celebra i la candidatura es va fer conjuntament amb aquests altres pobles i, doncs, va tenir èxit. En altres llocs, doncs, potser no coincideix amb les dates de Carnaval i en el nostre cas sí, i per tant, doncs, és una de les tradicions que ens encanta celebrar.
Bueno, bones, bones. Tu Carnaval, Enric, ets dels que es disfressa, que no es disfressa, que... Ja anem disfressat tot l'any,
sí,
no?
Correcte, sí. Jo durant tot l'any, bueno, ara ja no, però abans ja tot l'any disfressat amb traje i corbata, potser ja anava sobrat. No, la veritat, ja, a mi les disfresses em eren grans, quan eren petits els nens sí que aleshores tenies aquella mena de disbauxa familiar, no? I avui, doncs, sempre era, bueno, adequar primer les disfresses dels nens, com els nens a l'escola cada dia fent una cosa diferent, i tu al final també, doncs, acabes participant d'això, no? Ara que ja els tinc grans, doncs ja no... Ja, la disfressa a mi ja no em toca i els nens ja són lliures i autònoms. Per tant, si es disfressen, es disfressen, i si no es disfressen, no es disfressen.
Tot això també vaig una mica amb la teva línia, eh? És a dir, quan era petita també m'encantava disfressar-me. Sí. Després, quan la meva filla, doncs, va tenir l'edat, ajudava, no?, a buscar la disfressa, a preparar-la per anar a l'escola disfressada o per participar en les desfilades i tot això. I ara ja, doncs, m'agrada veure-ho, sí, i l'espectacle que representa i tota la tradició. I també m'agrada molt, doncs, veure les representacions del Vall de l'Ossa, sí, del judici dels contrabandistes, sí, la penjada, sí, etc. Tot el que organitza aquí la comissió de festes d'en Camp o el Vall de l'Esbart, tot això m'agrada molt. Sí. Però així, sí, participar-hi disfressant-me, sí, ja és una altra història. Ja.
Ha passat.
Ho he deixat més de banda.
Sí, sí, no, però és el que diu ella, eh? Jo crec que l'espectacle, com a espectador, no? I la redundància, és això, no? Poder gaudir-ho des de fora i almenys no tens el component de compromís d'haver d'anar disfressat o de participar d'aquesta altra manera, no? A mi també m'agrada el que és observar-ho, mirar-ho, i ara, pues, bueno, com la gent... A més, sí que, també és el que diu, no? La gent, a més, s'ho passa bé, perquè és l'entrada a la Setmana Santa, no? Per tant, sí. Diguem-ne, la darrera disbauxa abans perquè ve un període...
Sí, la Quaresma, sí. No? Setmana Santa...
I és un període així, doncs bé, és el fi de festa abans d'un període, no?
Sí, dels 40 dies.
Per això, nosaltres bé...
Sí. Bueno, i una altra cosa també que ens impacta, nosaltres, més adults, excepte la festa de la canalla, també, doncs, alguns talls de circulació que es fan per la rua de carnaval que fan els col·legis abans de començar vacances, també. O sigui que, a tenir en compte, oients, que, segons la parròquia on esteu, hi haurà potser sorpreses d'alguns talls de circulació.
Bueno, però ara els talls de circulació, últimament, estan molt de moda. Per tant, ja, sí. Aquest jo crec que serà el menys preocupant.
Mentre ens informem bé, no? Correcte. Com dius, Enric, abans que comenci, doncs ja està, ja ho preveiem i doncs, anem per la variant de fora, sí. Que passa per fora i ja està, no passa res.
Ara que dius informació, fent un paral·lel potser una miqueta fàcil, bé, estem amb dates de referèndum per l'acord que serà del novembre, entre novembre 24 i març del 25, d'acord? Una cosa que a mi em va sorprendre, i tu per la part de política lingüística, Marta, traducció al català dels textos comunitaris en totalitat o parcialitat. A mi em va sorprendre, dius, tenim un acord d'associació com país tercer, per dir-ho així, que tindrà doncs, una associació amb Europa, dius, només una part del text, dius, a mi em va sorprendre, dius, tindria que ser de totalitat.
Sí, de fet, amb això vam estar reunint-nos i tenint converses amb la Secretaria d'Estat d'Afers Europeus i es va valorar a veure si calia traduir-ho tot. El cabal comunitari és ingent. És a dir, ara mateix no tindríem capacitat amb els tècnics que tenim al govern de traduir tota aquesta legislació, convenis, disposicions, seria una feinada important. Aleshores, doncs, es va plantejar hi ha països que sí que s'ho han fet traduir tot, n'hi ha d'altres que no, que han optat per la legislació més important o els textos que són imprescindibles, doncs, traduir-los a la llengua oficial, i d'altres, doncs, tenir llengües de treball, unes quantes llengües de treball, i potser optar per no traduir tota aquesta part. Bé, encara, doncs, bé, semblava que hi havia aquesta discussió. Vaig veure també que el secretari d'Estat, el senyor Landry Riba, doncs ja sembla que havien optat més per la solució de moment no tenim capacitat per fer-ho tot, doncs com a mínim la part més important i s'han d'establir unes dinàmiques de treball i doncs una manera de fer-ho, d'afrontar-ho i a veure com ho podem anar treballant, és això. És un tema de capacitat,
A mi el que em va sorprendre és que era l'anglès que es feia servir. Dius, caram, dius, sabent que els 12 països fundadors hi havia França, hi havia Alemanya, hi havia Luxemburgo, dius, no diria una part majoritària francòfona, dius, però es va triar una llengua, dius, que era no comunitària a l'època, per dir-ho així.
Les llengües oficials són l'anglès, el francès... Bé, doncs, no sé per quin motiu se n'ha triat una i no una altra. Aquí potser també em falta informació, però segurament és per temes d'accessibilitat a tot aquest cabal comunitari o després, en el cas dels textos que realment sí que s'hagin de traduir, que hi hagi aquesta facilitat per traduir d'una llengua a l'altra.
Tu, Enric, això del clar, el cabal és immens, per la part professional, clar, hi haurà una part, diguem, que us pertocarà i ho voleu veure, doncs, amb lupa, per dir-ho així.
Home, jo crec que, clar, d'entrada, i bueno, com jo m'estimo molt el català, igual ara no seré molt objectiu, no, perquè sóc català, però em sento gairebé andorrà, em queda poquet, i ara jo el català li tinc aquell punt extra, no? Home, a mi no poder gaudir del català certs textos doncs, no m'agrada, no? Però entenc el que comenta la Marta. Jo per la part que conec, i és una ínfima part, que és el sector financer, dins del sector financer, la part d'assegurances, imagina't on estem parlant, lo que és tot lo que el cabal normatiu que ja és brutal. Aleshores, clar, si ho has de fer de pressa i malament, millor no fer-ho. Aleshores, si tens l'opció de poder optar per algun idioma que més o menys podem entendre, jo crec que com a solució intermitja o temporal és una opció, però entrem a l'altra part de... s'ha de vigilar molt el punt i la coma on el poses, perquè l'impacte que això pot tenir és complex. És a dir, per el meu cas, no? Jo l'anglès, pues, tinc un bon nivell d'anglès, jo puc entendre bé l'anglès, però igual no tinc l'anglès tan bo com per ser capaç de matitzar aquest punt o aquesta coma, i això després et pot destarotar en un àmbit molt més gran, no? Jo crec que aquest és el risc on podem patir, perquè al final la part més gruixuda, per dir-ho així, no crec que hi hagi molt un possible conflicte d'interpretació, però a vegades allà amb la lletra petita o aquells punts que són més conflictius, la interpretació, quan no és amb la teva llengua materna o natural o amb la que tens clar com has d'interpretar, es pot fer complicat, no? I aquí podria ser font d'algun risc.
Sí, però això que dius tu, no, que és molt interessant, només aquest sector, no, de bancari, d'assegurances, etc., doncs tens una normativa que no te l'acabes. Mm-hmm. Doncs això multiplica-ho per tots els sectors, no? Agricultura i ramaderia, no? Ara que també està d'actualitat, o tot el que vulguis. I llavors també s'ha vist que en els països que han optat per traduir-ho tot, a vegades la traducció tampoc és fidel exactament a l'original. Llavors això del punt i la coma, doncs encara s'agreuja més, perquè dius, ostres, ara han fet una traducció que et mires la traducció d'aquest país i la d'aquell altre i no estan dient el mateix. Llavors, en quina t'has de basar? Potser l'anglès era la que, malauradament, doncs hi ha una llengua que s'ha fet més global, no?, que és l'anglès, i era la que segurament contenia més el text original, no ho sé, potser ara estic especulant una mica, i per tant, si no et bases en aquesta... I agafes potser alguna altra llengua, el francès o el castellà, que potser sí que ja eren traduccions, acabes encara allunyant-te més de l'esperit del text original. Aleshores, això té unes implicacions tècniques que ja van més enllà, no?
Sí, no, és això, és que és complicat per les dues vessants, perquè el que dius tu, no? Si agafo la traducció de la traducció de la traducció, això és tan tonto com agafar un Google Translator, i no seria el cas, però si tu ara poses una traducció de l'anglès al castellà i després la mateixa del castellà a l'anglès, ja no et surt igual. Ah. I estàs utilitzant un aplicatiu que teòricament hauria de ser, no? Però imagina't si amb una cosa d'aquestes bàsica, si tens un problema amb textos tècnics, feixucs, que tenen moltes implicacions, és complicat, no? Aleshores, jo sempre, amb una cosa d'aquestes, és qui acabarà fent la interpretació. Si la interpretació la fas tu, doncs, evidentment, et quedaràs amb la teva interpretació, que és la que entendràs, però jo al final has d'anar a buscar a un tribunal de fora, o a un consell estranger, o forani. Doncs aleshores, igual, has de valorar pros i contres, de mantenir l'estructura original, ser capaços, aleshores, el dia que hi hagi un conflicte, defensar una interpretació en la que ens pugui ser més benevolent o més a favor nostre. Això ja sabem que no és evident, perquè jo passava moltes vegades amb els tribunals, no? Que no tots els jutges diuen el mateix sobre el mateix, no? Sí. I també tenim algunes experiències relativament properes. Aleshores, doncs, és valorar pros i contres i a partir d'aquí optar per la millor. I considero que en un termini curt tot el cabal normatiu que hi ha és inviable.
És impossible.
I necessitaries molt de temps i entraries amb el risc de, un cop hagis fet la traducció, qui és el que li posa el segell conforme és una
és de traducció... qualitat, no? O és exacte. Correcte. Que exacte a vegades de traducció
no pots.
Jo ara estava fent una mica d'advocat del diable, no? De dir, com justifiquem que no es tradueixi tot? jo des del punt de vista tant de treballadora de la política lingüística, no? Com el que deies tu, no? De tota la part no tan emocional com de sentiment més nacional i més de sobirania. Jo, a mi m'agradaria que es traduís tot.
No,
m'encantaria
que tant de bo, no? I amb això jo reconec que no sóc objectiu perquè tens aquell plus, però un cop entres en la vessant tècnica, i això ens passa, i parlo del sector assegurador, que és un sector que és feixuc a nivell normatiu, molta d'aquesta part et ve del mercat anglosaxó moltes vegades, o centroeuropeu, però anglosaxó és un mercat bastant propens a generar normativa, o si no et ve dels Estats Units, doncs moltes vegades optes, o ja d'entrada ja vas a la vessant anglesa, no? Que és la vessant original, i en cas que tinguis algun dubte o alguna situació, doncs ja t'encarregues...
Alguna cosa l'entens i vas al text.
No, i si a més tens d'alguna manera alguna persona que fa de pont, doncs bueno, quan això ha passat, quan hi ha hagut, i ara em poso temes molt tècnics, però quan va passar Solvència 2, doncs hi va haver, cada país deia la seva, i fins que no va sortir un marc regulatori més o menys consensuat, que s'adaptés a el que tothom volia, doncs bueno, aquí cada país va fer una feina pertinent, no? Jo entenc que aquesta part s'ha de fer i tu la faràs amb la teva llengua original, nadívoa, i quan això ho traslladis després a aquest marc comú, doncs evidentment haurem de jugar amb la normativa que ens posen, no?
Del que parlem, ja que estem en el tema català, hi ha hagut un conveni per augmentar la visibilitat del català en els cercadors. Doncs, entre altres, un molt més que conegut que tots utilitzem i coneixem, que és Google, o sigui, no que cal fer-li publicitat, perquè no, ja és tan famós que ja la té. Bueno, és una cosa bona, perquè a vegades, Marta, és cert que quan cerques, dius, no tens tendència forçament de buscar-ho en català, o quan ho busques en català et reorienta cap a un altre resultat.
Perquè segurament molta gent pensa, si ho busco en castellà o en anglès, no? Que dèiem anglès, segur que tindré moltes més ocurrències. Però si els que fem una mica de militància, que dius, tinc tots els dispositius configurats en català, faig servir també els cercadors en català, faig cerques en català, etc. Igualment el que es constatava, quan es va mirar bé, és que l'algoritme igualment et porta a rebre molts més continguts en altres llengües que no pas en català. És a dir, la proporció era molt petita. I això s'ha fet unes correccions amb les empreses responsables d'aquests cercadors, i s'ha vist que realment era així i que es podia corregir i reconduir. És a dir, que si algú realment, l'algoritme detecta que tu estàs fent totes les cerques en català i ho vols tenir tot en català, t'hauria d'arribar contingut en català. I per això hi ha hi haurà aquests detectors de la presència del català a internet en general.
L'intel·ligència artificial potser ens ha ajudat també a millorar aquesta visibilitat també, al moment de cercar-ho.
Sí, la intel·ligència artificial doncs té avantatges i té inconvenients, no? Que ja anirem veient, però bé, sí.
Jo respecte a això del català, i llegia, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que parlant de percentatges d'ús del català, i ho comparava amb el basc, no? Amb els darrers temps, com el basc havia augmentat molt el que era la utilització a nivell de carrer, per dir-ho així, i com el català s'havia anat minvant, no? I reduint. I clar, com a persona emocionalment molt implicada en això, és d'aquelles coses que realment em fan mal, no? Perquè jo sóc dels que intento sempre utilitzar el català perquè considero que és bueno, a més aquí a Andorra encara més, no? Que és l'idioma oficial. I clar, veure com a poc a poc anem perdent percentatge.
Presència, no?
Sí, clar, et fa patir perquè teòricament som més de 7 milions de persones amb una certa predisposició a parlar-lo o viure en un entorn on el català existeix, no? O hi és, i més i tot. No, perquè som parlant de Catalunya, però també tens el País Valencià, també tindries Mallorca, tindries l'Alguer, vull dir, una sèrie de zones que igual podríem ser, no sé, 8, 9, 10 milions, sí. I clar, i per raons X, s'ha anat perdent, i cada vegada s'ha més complicat, no? I clar, com a persona que té el català com a llengua materna, doncs em dol, no?
El que t'ha tingut d'esgarrifar, si has tingut la notícia, va ser declaracions de la senyora Le Pen ahir, o abans d'ahir, que deia doncs, que qüestionava la llei del català a sobre doncs, el seu impacte de la francofonia a Andorra. Dius, una cosa no
treu una altra.
No treu una altra.
Bueno, jo ara em poso, ara sí que em posaré ja, com dèiem, un jardí del que desconec totalment, però jo, per exemple, el que sempre m'ha sobtat molt de França és a, bueno, o almenys la interpretació que jo faig de la notícia, no? Que França amb això sempre ha estat bastant reàcia al català, inclús el que és la zona del que diem Catalunya Nord, no? Doncs ha tingut una certa tendència a, no sé si per exacte és prohibir-lo o limitar-lo o no facilitar-ho, quan jo sempre he considerat totes les llengües, ja no és perquè sigui el català, totes, doncs és una eina de comunicació, i quanta més facilitat o més capacitat o facilitat li donis, millor. Jo, per exemple, ostres, però jo sóc, parlo quatre idiomes prou bé, quatre llengües, i una cinquena intentes... i dos, que allò xapurrea, no?, que es diu en castellà.
I segur que t'agradaria parlar-ne més encara.
Correcte,
no?
Si jo però... sempre he dit, és que jo aniria a Galícia i parlaria gallec, segur, però perquè...
perquè t'agrada, t'interessa, no?
Perquè creus que estàs allà lloc... i això és una cosa que has d'aprendre. Estaries a França i voldria parlar el francès, millor del... Bueno, l'entenc, parlar-lo no m'atreveixo, no? Però que tens aquesta... per comunicar-te, però és per comunicar-te el que dèiem abans, no? De que interpretar el que aquella persona diu. No? O sigui, ja no quedar-te mal amb l'anglès formal o el castellà formal, sinó el que en anglès és l'eslang, no?
Aprofundir una mica més,
correcte,
no?
I que puguis participar d'una broma o en un entorn i ser partícip de la realitat que hi ha, sí. No? I clar, i quan veus que des de les altes esferes...
Hi ha,
no?,
gent que vol imposar una sola llengua,
clar,
no?
I sempre, penses...
A veure, això, França és un estat molt centralista.
Molt centralista.
Espanya també, no? També. Abans parlaves de que el domini lingüístic del català és molt ampli, no és només Andorra que la tenim de llengua oficial,
sí, sí.
Que són molt pocs,
clar,
no?
Són 80.000, sí.
Molt pocs, i a més també tenim doncs, aquestes dificultats que en alguns àmbits doncs, la presència del català és molt minoritària en comparació amb sobretot amb el castellà. I en canvi doncs, tens que hi ha tota la part de Catalunya i tota la part de la que se'n diu Catalunya Nord o més al sud de França o també tens doncs, altres zones, les Illes Balears, etc. i el País Valencià, que sumen doncs, uns quants milions de parlants, que és superior a la quantitat de parlants que tens amb algunes llengües oficials de la Unió Europea.
Europea, sí.
Però... clar, no podem oblidar això, que els dos estats que han tingut també el català a part d'Andorra i el tenen més estès, doncs han tingut polítiques molt centralistes cap a defensar doncs, d'una banda el francès i de l'altra el castellà. I Espanya ara ja no tant, sembla que ha demanat, no?, que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea i a partir d'aquí també...
Jo crec que a contracor, sí. També parlem ja així, jo crec que una miqueta a contracor, perquè no us ha quedat un altre.
Per raons dies... polítiques, no?, sí, que necessitaven era... fer un pacte, doncs ho van demanar, però sembla que la cosa va per llarg i que no serà fàcil.
Sí, perquè hi ha països que sorprenentment t'han dit que no, quan diries, ostres, i ho dius tu, no? I clar, no, diu França, doncs pues mira... Entenem, però... No sé,
països que petits que diguin que no, et sobta una mica,
sí, sí, sí.
No?
I clar, a mi això, el que té abans, no? que a vegades a mi em costa entendre per què on hauria d'haver-hi més permeabilitat, no?, en quant a lo que és la comunicació i facilitar moviments culturals i que la gent... És on més es limita. Són aquelles coses que no acabo de...
Penso que hi ha una combinació del model d'estat de cada país i després també doncs, el govern que tingui en aquell moment, no? Que si és un govern més de dretes, doncs, a vegades són menys proclius a defensar la pluralitat lingüística o altres
sí, però,
tipus de
però,
diversitat.
Sí,
no?
però diguem, tot això, no? que sigui una tendència de dretes o d'esquerres, una cosa que per mi va molt més enllà de qualsevol alineació política. Per el que et deia, ostres, jo estic estudiant alemany. Per què? Perquè m'agrada alemany. No et sabria explicar el per què, no? Però, i quan he estat a Alemanya he intentat parlar alemany i aleshores la gent et parla a poc, i parles amb ells i et fa il·lusió que els entens.
Sí.
I, Sobretot això, no? Mira, t'emociona, no? El fet, hosti, vas a un lloc i t'entenen i és diferent. No, doncs no, des de dalt això es limita, no? Al final, què serem? No? Tots parlarem anglès o tots parlarem...
Com dius tu, hauria d'estar per sobre,
per sobre,
no? De
sí, sí.
Les tendències polítiques o de, hauria de ser qüestions d'estat. I a més que la llengua va molt lligada amb la identitat. I en principi, si tu vols defensar la teva identitat i la teva sobirania, la primera cosa que has de fer és també defensar la teva llengua i no renunciar-hi. No?
Que bueno, passa el català, jo ara parlo d'un company de família catalana, perquè no, és que has vingut de fora i llavors, evidentment, t'ha costat més. I també hi ha hagut una certa tendència a que la gent s'hagi posat en una mena de guetos, no? És a dir, i guetos, i no parlo en el sentit pejoratiu, és a dir, de nuclis, sí, del mateix
de relació.
Perfil, i ara, pues, bueno, pues al final allí acabes tenint un mini país dins d'un altre entorn, no? Uh-huh. Però clar, hi va una època en què el català està considerat que era una llengua de poble, no? Sí, ara la gent de Barcelona, per exemple, pues, no, parlaves en castellà perquè si no, no quedava bé, no? I jo conec gent, això, perquè me'n vaig trobar a la facultat i deies, per què parles castellà, no? No, és que a casa es parla castellà perquè en cas mai has de dir.
Sí, feia més, no?
Sí, clar,
en alguns entorns punt, així de classe,
sí, classe alta. I això jo crec que també d'alguna manera va perjudicar una certa transversalitat, no? Ara jo crec que això també s'ha anat movent més, però bueno, ara amb tots els moviments de migració, de gent que ha vingut, és complicat, és complicat.
Molt bé, doncs anem a publicitat i tornem a trobar la Marta Pujol i l'Enric Sorribes amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Bones notícies! A Carrefour Epicent hem preparat un munt d'idees de regal per Sant Valentí a totes les seccions. Com l'altaveu resistent a l'aigua JBL Flip 6 amb 26 euros de descompte. Ara per només 89 euros amb 99. El conjunt de planxa i assecador de cabells Remington amb un 35% de descompte. Ara per només 28 euros amb 90. I a més aprofita els preus imbatibles del nostre catàleg. Com les càpsules de cafè intens Carrefour compatibles amb Dolce Gusto per només 4 euros amb 99 les 30 càpsules. Vine a Epicent Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
T'imagines entrant a la teva nova llar? Creu-t'ho. Amb la hipoteca de Creant Crèdit Andorrà pots accedir a la llar que desitges amb un diferencial bonificat d'Euríbor anual més 0,90%. I per cases amb certificat energètic AB, gaudeix, a més, de 0 euros de comissió d'estudi. Consulta les condicions del diferencial bonificat a creant.ad. Ara pots tenir la llar que necessites. Creu-t'ho. Creure. Crear. Creant.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no. Necessito simplificar. Canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Marta Pujol i l'Enric Sorribes. Parlàvem doncs, del català abans en la publicitat, una cosa que arranca de nou i que és una bona cosa per tots del país és aquesta campanya de voluntaris per la llengua, que les inscripcions ja estan obertes, Marta?
Sí, de fet, sempre estan obertes, eh? Mai no deixa de funcionar.
És tot l'any.
Aquest projecte és tot l'any i des de fa una bona colla d'anys que funciona. Però fem una nova campanya per canviar una mica la imatge, perquè hi hagi doncs, uns anuncis a les xarxes socials, etc., i que la gent ho vegi, que agafi més visibilitat perquè tothom s'hi pugui inscriure o que tinguin consciència doncs, que això existeix i en el moment que hi penses o que ho veus és quan molta gent s'anima a apuntar-s'hi. Hi ha pics de, cada any doncs, d'inscripcions, que són el setembre-octubre, no? Que coincidim una mica amb el calendari escolar, que hi ha molta gent que s'anima a començar, tot i que és un públic adult, i a principi d'any, no? Que tothom fa allò dels bons propòsits, i igual que vols aprendre llengües noves,
o anar al gimnàs,
doncs també una possibilitat és apuntar-te com a voluntari o voluntària per la llengua, que llavors, en aquest cas, nosaltres a vegades distingim entre els voluntaris i els aprenents. Els voluntaris són els catalanoparlants que volen ajudar algú a tenir aquestes sessions de conversa per practicar els coneixements que van adquirint, i els aprenents són doncs persones que ja estan o inscrits en algun curs de català o aprenent el català d'alguna manera, o que ja en saben una mica però els fa vergonya parlar-lo, i llavors amb aquestes sessions de conversa amb una persona que en sap més acaben de llançar-se una mica i començar a parlar-lo, i és una manera distesa de millorar i d'agafar més soltura.
Confiança i soltura, i una part d'integració també, perquè vas més en confiança. Parlant de confiança, és un paral·lel totalment inadequat. 2023, la meitat dels detinguts per a cossos de policia per barrejar alcohol i conducció. Dius, estem parlant de quasi 500 persones. Dius, déu-n'hi-do. Però una cosa important, i aquí tu ets l'especialista, a nivell de responsabilitat i assegurança, anar molt en compte que la barreja és molt dolenta.
Sí, sí, aquí es parteix de la base de que l'alcohol, tots tenim una certa visió tolerant sobre l'alcohol, és a dir, i aleshores, doncs, bueno, prens una cervesa i és una cosa la mar de normal, quan en canvi no, ningú diria que es va xutar heroïna, no? Per posar, estic posant dos exemples brutals, però que obert de cara al públic, tu et prens una cervesa i no passa res, no? Aleshores, a vegades la línia aquesta de conduir i beure l'hem normalitzat molt, i això al final genera, i això també s'està estudiat estadísticament i a més en profunditat, de que és una causa molt important d'accidents, igual que les distraccions amb el mòbil, que també ara tots anem mirant el mòbil i conduint, i això pues, són les causes principals d'accidents, no? La pèrdua de control o per distracció o perquè no vas amb les condicions adients, i és tan simple com vas més ràpid del que i no te n'adones, o frenes una miqueta més tard del que has de fer, i solament aquestes dècimes provoquen accidents, no? I al final això té dos vessants. Per un costat, el dany que li pot generar a un tercer, perquè ho he dit sempre, quan hi ha problemes d'assegurances, quan tot dany personal té un impacte molt gran, i un dany material al final, doncs mira, són calés, no? Per posar-ho en els dos extrems, i ho he dit sempre, a mi quan algú em truca, és que tens un accident, t'has fet mal? No, doncs mira, l'altre ja en parlarem, no? El problema és que hi hagi algú ferit, mort, que quedi amb una lesió greu. Aquesta és la part que hauràs d'arrossegar tota la vida si ho has provocat tu, i això doncs no és tan evident. La destrossa que fas a l'altra part, és a dir, en aquest cas en el perjudicat, i després a nivell, ja anem a donar part pecuniària, l'impacte que pot tenir sobre el teu patrimoni, perquè tinguem en compte que està tipificat que això no té cobertura, no? És a dir, en el que són les condicions generals i particulars de la pòlissa, que el client ha assignat o ha hagut de signar, queda exclòs explícitament.
Clar, per tant, vol dir, normal, no?
Per tant, correcte, per tant vol dir que molt bé, la companyia pagarà, però la companyia repercutirà a tu. I això pot ser una càrrega que pots portar tota la vida amb tot un impacte important, no? Aleshores, per moltes campanyes que es fan també de conscienciació, i anava també amb el que deies dels voluntaris per la llengua, no? D'alguna manera, tots tenim una certa, no sé la paraula, desfrivolitat, o li donem una menys importància, o el jo controlo, o dos cerveses no fan res, no? Perquè i a vegades no te n'adones, i és una dècima de segona, i això genera aquestes... O perquè t'ha provocat somnolència, una tonteria, però és que igual t'ha provocat somnolència, i això ha fet que hagis provocat...
Que no puguis reaccionar a temps. Sí. De fet, les últimes campanyes que he vist, així, anuncis a la televisió i això, posen molt l'accent en aquesta responsabilitat, no? Si tu provoques un accident, que després, doncs, provoques morts o el que sigui. Sí. Més que en el que et pot passar tu, en el que pots fer als altres.
És que això, jo un cop he parlat amb gent que han tingut algun accident i tu els coneixes, no? I al final, un dia, jo li vaig dir, però és que ja no és un problema que et passi a tu o el qual hagi passat al cotxe. Al final, el que dic, danys materials són danys materials, al final és calés. Sí. Ostres, però pensa que si a tu et passa alguna cosa als teus pares i als teus germans, hòstia,
també.
El que tu li fas amb algú que l'has pogut matar o l'has pogut malferir, etcètera, que això ho portaràs tota la vida, que no és tan evident, és una càrrega que portaràs tota la vida. Igual resulta que has provocat una cosa aquesta si te'n vas a la garjola durant un període de temps, que això també ho portaràs tota la vida. Donem-li una miqueta de no sé...
De visió àmplia.
Sí, a tot, perquè no t'ha de dir, no, sí, ostres, i no sé si és un problema de que igual a l'escola s'hauria de fer també una mena d'educació sobre això, ja no solament a la vessant de les drogues, que són males, sí, però escolti, les drogues i les implicacions que tenen fora de l'àmbit propi ja del teu propi cos, no? Escolti, pensi vostè també en els demés. No, bé, hosti, se't mor un fill? Hòstia. O provoques un accident d'aquests?
Sí.
Estem parlant de...
I això quan agafes el cotxe no hi penses, no?
No hi penses, t'ho dic que...
Penso que la gent, molta gent jove, crec que té més consciència ara que la gent de generacions de mitjana edat, no? Com nosaltres, sí. Que a vegades tot això...
Sí, però,
potser,
no, sí, però nosaltres estem partint no de la base, i això parlava amb uns amics meus fa, no sé, potser farà dues setmanes. Clar, nosaltres podíem conduir... Jo en aquella època, de jovenet, estava a Barcelona, no? Clar, tu podies conduir amb un 0,8 d'alcohol.
Sí.
0,8.
Després va anar baixant,
clar,
però estava molt
està,
elevat.
Ara està amb un 0,2. Sí. 0,8, per tant, és 4 vegades més. Clar. Preguntem ara a qualsevol què és 0,2 o què donaria 0,2 i estic convençut que tots ens hem passat de frenada.
Sí.
Perquè igual amb una cervesa i un got de vi ja dona 0,2.
Ja ho dones.
I això... Evidentment no és el mateix un cos o un altre, un pes o un altre, però en terme general, igual amb dues cerveses dones positiu o amb una cervesa i un got de vi dones positiu. I és una cosa que tothom la té, una cervesa i un got de vi dinant.
Sí, no, perquè la nostra cultura ho té molt integrat, sí, això de l'alcohol. I la prova és aquesta, no? Que no fa tants anys que era 0,8.
0,8, correcte, i es va baixar 0,5, i ara, evidentment, si és conductor professional és un 0. Ara parlo del que és normativa espanyola, que és una miqueta més alta, però tampoc gaire més. Però, és clar, partim d'una base de que 0,8 era normal.
Normal, sí,
jo recordo,
sí.
Quan jo era petit i que anaves a esmorzar al bar, i a les 8 o 9 del matí o a les 8 del matí, i la gent ja sortia mig plimplada, amb tot el guany, perquè... Jo recordo allò del sol i sombra, que em va quedar... Què és un sol i sombra, no?
I clar, sí, i dius,
clar, això t'ho fots a les 8 o a les 9 del matí i penses, noi...
No agafis el cotxe, sobretot.
No, clar, però abans s'havien fotut el vi i després s'havien fotut una altra cosa, i deies... I aquesta gent treballava. Igual molts eren a una... O fan un vehicle o es fotien en una obra. És que, clar...
Molt bé, doncs... convidats, això ha passat molt ràpid,
sí?
Eh? Marta Pujol, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer. Enric Sorribas, merci per les teves explicacions.
No, i perdó, que avui m'he enrotllat molt, perdoneu.
No, no.
I, bueno, els que esteu a taula, prudència, consum responsable, per dir-ho així, i ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.